Territori Penedès.
El castell de Santa Oliva, o castell Verge del Remei de Santa Oliva, és un conjunt arquitectònic situat al ben mig del poble de Santa Oliva, al cim d'un petit turó, al mig del corredor penedesenc al nord del municipi del Vendrell. Les primeres referències a aquest castell daten del segle VIII, tot i que la torre més important data de l'any 1012. Fou construït inicialment com a avançada comtal vers els dominis musulmans i més enllà del segle XI es va destinar a usos més civils i menys bel·licosos. Les terres de conreu que l'envolten han propiciat el desenvolupament de la vila del mateix nom. És una obra declarada bé cultural d'interès nacional. Aquest important conjunt conté una torre sencera i ben conservada amb finestres romàniques. La sala del castell, corresponent a un cos adossat a la torre, es va transformar al segle XVII en l'església del Remei. El castell estava format per dues torres laterals que delimiten un cos central de forma rectangular. Dins del castell, a més de la sala d'armes, es conservava l'església de Sant Julià, però l'any 1610 ambdues estructures foren transformades per la ubicació de l'església de la Mare de Déu del Remei. La reconquesta de les terres situades a l'oest del riu Llobregat es va fer de forma progressiva i sorgiren una sèrie de fronteres de la marca barcelonesa, les quals eren defensades mitjançant un castell. Es creu que el castell de Santa Oliva formava part d'aquesta frontera a finals del segle X o principis del segle XI, sent atacat pels àrabs l'any 1012. La primera vegada en la qual es fa menció del castell com Castrum Santa Olivae és a l'any 1045 i durant tot el segle XII trobem documents que ens parlen del castell. L'any 1243, Saurina de Santa Oliva ven el castell amb el seu terme i pertinences al monestir de Sant Cugat i després va pertànyer al rei Pere el Cerimoniós. En el segle XVII era de nou propietat de l'abat de Sant Cugat, el qual en fou propietari fins al segle XIX. Actualment, el castell Verge del Remei és el reclam que dona a Santa Oliva l'aire medieval que encara es respira per la seva part alta del municipi. Els actuals gegants Pere i Dolça reben aquests noms en memòria dels senyors del castell que l'habitaren en una època històrica esplendorosa. Avui dia es conserva en un òptim estat mercès a una cura de restauració que es va practicar fa pocs anys.
Territori Penedès.
Soc el Joan La Torre Soler i soc historiador de Santa Oliva. A veure, el castell té també el seu misteri en el sentit de que, a veure, és un lloc amb molta història, però el que passa que tampoc no sabem exactament el moment en què comença tot. Sabem que hi va haver una primera església, possiblement d'època visigòtica, de la qual no es conserva res. Sabem que abans de l'any 1000 ja hi havia una església que estava ensorrada, que seria segurament aquesta església visigòtica. A partir de l'any 1012 es comença a fortificar aquesta església, dic l'any 1012 perquè l'any 1012 es dona autorització per construir la torre principal del castell, i a partir d'aquí, per dir-ho ràpidament, segurament al segle XII es fa una segona església, s'acaba de fortificar el conjunt. És que, de fet, a veure, el castell de Santa Oliva és un castell-església, o una església fortificada, com li vulgueu dir, i més endavant, cap a l'any 1300 i escaig, es faria una tercera església, que seria l'actual. A veure, de fet, el castell és un conjunt de peces, diguem-ne, no, tu no veus una època concreta, sinó que és un conjunt de peces de diferents èpoques, costa interpretar, però dic que també és un catàleg dels últims 1.500 anys, per dir-ho així, d'història. Bé, A veure, documentació n'hi ha molta, el que passa que és una documentació molt esparsa, o sigui, molt dispersa, i costa molt, perquè has d'anar lligant caps d'aquí i d'allà, a veure què et diu aquest paper, aquest altre, observant l'edifici també, aprens a entendre com ha evolucionat. Llavors és com un trencaclosques on van encaixant les peces. Per exemple, un fet que destacaria, en quant a la història del castell, és que no hem d'oblidar que allà hi havia l'església de Sant Julià, i inicialment l'església parroquial de Sant Oliva era allí. El que passa és que, a veure, els monjos del monestir de Sant Oliva van aconseguir que l'església parroquial passés a estar on hi ha el monestir, però és que resulta que l'església original parroquial de Sant Oliva era el castell, no? I és curiós perquè a l'època medieval, quan es va fer el canvi de l'església parroquial, els parroquians, la gent de Sant Oliva, s'hi va oposar durant diverses generacions. Hi havia uns conflictes amb el bisbat perquè es van negar a acceptar aquest canvi. O sigui, és curiós, no? Avui en dia encara, la gent de Sant Oliva, potser no sap ben bé per què, però té un sentiment especial pel castell i l'església del castell, i no tant, jo us diria, per l'església parroquial. De manera que, a veure, sí, clar, hi ha la Mare de Déu del Remei, que està al castell, però és que, per exemple, molta gent, quan es casa, es vol casar al castell, i no és l'església parroquial. O sigui, el castell desperta passions a Sant Oliva. Segurament estaríem parlant dels segles, és un procés, segles 11-12, bàsicament. A veure, penseu que és una època d'inseguretat. Els musulmans se'ls ha fet retrocedir cap al sud, però és una època d'inseguretat. No hi ha una frontera definida entre un món i l'altre. El Baix Penedès queda una mica en terra de ningú. Per tant, els assentaments que es fan de població aquí són molt precaris. I, per tant, has de fortificar els llocs on viu la gent per defensar-se de possibles atacs dels altres. Per tant, l'església es va fortificant. Clar, és una torre de guaita al costat d'una església, però llavors acabem de fortificar per seguretat, inclús en cas d'atac la gent es pot refugiar dins el castell. El castell és molt, molt, molt simple, eh? El castell és, bàsicament, és dues torres i la capella, no hi ha més. No hi ha més, ara és una preciositat. En aquesta capella, allà hi cabia tot el poble, tots els habitants de Sant Oliva a l'època medieval, i cabien allà dins. És a dir, que en cas d'un atac es podien refugiar allà dins, perfectament. Sí, sí, és clar, és que s'ha de veure, no es pot explicar en paraules. O sigui, és un lloc que respira pau, respira antigor, no sé si seria un adjectiu, no? Però ja ens entenem. Respira història, respira sentiment. Clar, dic, també és que, a veure, hi ha la Mare de Déu del Remei, que des del segle XIX, la Mare de Déu del Remei, doncs és l'eix al voltant del qual gira la Festa Major de Sant Oliva. A Sant Oliva, la Mare de Déu del Remei és sentiment, inclús sentiment, us diria, més enllà de si ets creient o no ets creient. La Mare de Déu del Remei, una mica podem dir que és igual a Sant Oliva, pels santolivencs. A més, que el castell, la silueta del castell, forma part de... És l'skyline de Sant Oliva, també. Si hem de fer l'skyline, Sant Oliva té un skyline, que és el castell. Costa, perquè dic... perquè són moltes peces arquitectòniques, conjuntades, o sigui, hi ha hagut moltes remodelacions, però costa pel que et deia abans, perquè no hi ha... O sigui, hi ha molta documentació, però està dispersa. O sigui, per als que ens dediquem a la història, els que ens dediquem als papers vells, el que ens encantaria, el que estem molt contents, és quan anem a un arxiu, que anem a buscar informació sobre un tema concret i ens surt un plec de documents sobre allò. Dius, bueno, fabulós. En el cas del castell, no et sortirà un plec de documents a cap lloc. Et surten cents i cents de papers escampats aquí, allà, amb aquell arxiu, amb aquell altre arxiu, i, clar, lligar tot això, lligar aquests papers i lligar aquests elements arquitectònics que veus, costa, però, bueno, els acabes fent lligant. El de la fortificació, la primera va ser la torre principal. I després, a partir d'aquí, al segle següent, devien fer els merlets havien fortificat l'absis. A veure, posats a parlar de fortificacions, també hi ha una cosa que... Això ho vaig publicar alguna cosa, però algun dia en parlarem de valent, d'aquest tema. És que el castell de Sant Oliva tenia tot un fossat al voltant, eh? O sigui, no és tan sols l'edifici que ara veiem. Tenia un fossat prou digne que envoltava el castell, i no tan sols el castell, tot un sector del darrere del castell. El que passa que visualment avui en dia gairebé no em queda res, però està perfectament documentat. És a dir, era, entre cometes, un senyor castell, eh? Era, el conjunt fortificat era una miqueta, algo més que el que veiem ara.
Soc la Laia Levis, regidora de Cultura i Turisme de Sant Oliva. No tenim una figura que s'estigui allà a les 24 hores i que puguis visitar-lo perquè no està obert, però sí que pots venir a l'Ajuntament i de normal nosaltres deixem la clau i ho pots visitar tu mateix, o si prefereixes que t'expliquin una mica, doncs va o la tècnica o jo mateixa regidora i t'obrim i expliquem una miqueta el que és el castell.
A veure, el castell és una ermita, és l'ermita de la Mare Déu del Remei. A Sant Oliva som tan macos que les coses, en aquest sentit, les fem al revés de la resta de pobles. A Sant Oliva som tan macos que tenim l'ermita dins el poble, és a dir, l'ermita del castell, en canvi l'església parroquial la tenim al mig del camp, o al revés de tot arreu. El que és habitual és tenir l'ermita fora del camp, l'església parroquial a dins. Aquí, per raons històriques, ho tenim invertit. Sí, bueno, aleshores, a Sant Oliva, el castell de Sant Oliva, a veure, clar, hi ha la devoció a la Mare Déu del Remei, hi ha aquest sentiment, i sí, sí, més d'una persona, a l'hora de batejar-se i de casar-se, demana fer la cerimònia al castell. I els mossens, jo no he sentit mai que s'hi oposin. Vull dir, és l'ermita, però no hi ha cap inconvenient. També s'ha fet servir per fer actes, de conferències, s'hi ha fet concerts de música. Clar, és que l'escenari és fabulós, perquè estàs en un escenari medieval, un conjunt medieval, per tant, que allà que toquin música d'època antiga, amb una sonoritat magnífica, doncs, escolta, ho tens tot.
Sí, sí que se'n fan, sobretot de les entitats i algun d'ajuntament. Justament al mes de novembre n'hem fet una presentació d'un llibre i també es fan concerts, sobretot aprofitant les nits d'estiu. Bueno, sí, i durant el mes de novembre es fa la baixada de bruixes i acaba justament allà al castell. Acaba darrere del castell fent la performance, però després va cap endavant i es fa la típica foto a les escales del castell i bueno, el simbolisme i tal que se li dona. El vot de poble és una tradició que va néixer de manera religiosa, però que ha relat tant a la vida de les persones d'aquí a Santa Oliva que ja ha traspassat, com si diguéssim, el sentiment religiós i s'ha convertit en un sentiment de poble. La gent ho veu com algú seu. El vot de poble és l'eix vertebrador de la nostra festa major. Es fa l'últim dijous d'agost i és una prometença que se li va fer des del poble a la Verge del Remei. Aquesta prometença va ser que durant l'època del còlera la gent d'aquí de Santa Oliva li va demanar a la Mare de Déu del Remei, que actualment està al castell de Santa Oliva, que sisplau no morís ningú d'aquí de Santa Oliva. Llavors, documentalment no hi ha cap mort registrada durant el còlera a Santa Oliva. I, per tant, des d'aquell moment fins ara, que ja fa 175 anys quasi bé, encara no, se li dona les gràcies cada últim dijous d'agost traient-la en processó pels carrers de Santa Oliva. Llavors, l'agafa l'Ajuntament, la treu del castell i li dona al poble. I són les dones, únicament les dones del poble, les que la treuen en processó. la porten fins aquí baix a l'església de Santa Maria, fan una missa, que és el que et deia abans, que bueno, té aquell component religiós perquè va néixer amb això, encara que ara ja no tingui tant a veure, i després es fa tota la processó fins a tornar-la al castell. I és això, és molt significatiu perquè només la porten les dones i és com aquella reivindicació, no? Doncs cap a trencar amb tot lo del masclisme, i em fa molta gràcia que no s'hagi trencat mai la tradició de que només siguin les dones i no els homes qui la portin.
Bueno, a veure, a Sant Oliva hi ha la llegenda de la campana famosa, de la campana d'or. La llegenda diu que els àrabs van enterrar una campana d'or a Sant Oliva. A Sant Oliva es fa la broma que quan algú està cavant el terra, està fent un forat, o se't fa la brometa de dir, què, que estàs buscant la campana d'or? Bueno, aleshores, què passa? Que hi va haver un senyor, ja fa 40-50 anys, que era el propietari de la finca que hi ha immediatament al darrere del castell. I aquest senyor, a sota la finca, ja hi havia unes galeries molt antigues, no se sap de quina època són, ni quina funció tenen. Aquest senyor, fa uns 40 o 50 anys, es va dedicar ell sol, a pic i pala, durant molts anys, a prolongar aquests túnels. O sigui, va ser una obra faraònica, una sola persona, i traient a pic i pala, i traient cabassos de terra cap a fora. I això va ser l'obra de la seva vida. Bueno, va fer més, d'acord, però va ser una obra... Bueno, doncs durant uns quants anys a Sant Oliva es venien autobusos sencers de turistes el diumenge a visitar els túnels aquests. I res, passava aigua, estava il·luminat, hi havia cascat, sota terra. Va arribar un moment que es va haver de tancar per seguretat. Va ser una llàstima, però era una cosa curiosa, allò. Era una cosa curiosa. Aquests túnels estan sota aquesta finca que t'explico, darrere del castell, i possiblement sota el castell. Aleshores es feia la broma també de si aquest senyor buscava la campana d'or. No? Jo no ho sé si la buscava o no, però es feia la broma, no?, que si buscava la campana d'or.
Sí, bueno, és una primícia, encara no l'hem anunciat aquí al poble, però s'ha estat treballant durant aquests mesos per fer una ruta gamificada aquí a Sant Oliva. Llavors, què vol dir? Doncs que per trencar una miqueta amb el turisme de sol i platja que tenim als pobles de costa, aquí a l'interior hem d'esforçar-nos una miqueta més per fer el turisme més atractiu. Llavors, una de les estratègies que hem fet servir és intentar donar un punt més al que és el turisme d'aquí d'interior. Llavors s'ha creat una ruta que és la Santa Oliva Mil·lenària, en la que et va portant d'un lloc a un altre de punts d'interès, com seria el safareig, el castell, el monestir, les fonts, i en cada punt que et pares t'explica una miqueta el que és la història d'aquell punt d'interès, i a part et llança com un repte a l'aplicació. L'aplicació et llança el repte, per exemple, de trobar, doncs, X elements, o qui va signar tal cosa, o, saps, et llança un repte, llavors tu l'has de solucionar amb l'aplicació, i aquest, la recompensa, per entendre'ns, és que et dona la pista per anar al següent punt de la ruta. Llavors és això, és donar un incentiu més als turistes que venen aquí a Santa Oliva, i inclús per la gent d'aquí a Santa Oliva, que potser... ha vist mil vegades el monestir, però no sap la història. Llavors, la pots fer en família i anar desencaixant aquests reptes que et va donant l'aplicació i anar-los solucionant tots, i al final doncs, has fet una ruta sense donar-te compte que és circular i que no és difícil ni de caminar ni res, perquè aquí no tenim muntanya, som tot pla. I crec que, no ho sé, que li dona el punt aquest modern i que la gent jove també tingui ganes de fer, descobrir i visitar el nostre patrimoni. Al finals de gener, la festa major d'hivern, la festa major petita, que es diu, que es celebra per Sant Pau. Aquí doncs, fem 3-4 dies de festa, és la festa local d'aquí del poble, i bueno, es fa al voltant d'aquesta festa, com tots els pobles tenen festa major d'hivern, sin més. Després també tenim Carnaval, també tenim, que es fa al febrer, perdó, tenim Tres Tombs, que es fa a l'abril. Segurament aquest any recuperarem la festa d'abril, la fèria d'abril, gràcies a una entitat que ha començat ara i que té ganes de posar-s'hi. I després ja ens vindrien les típiques festes majors. La festa major de les Pedreres i la festa major de Sant Oliva, que, com t'he dit abans, és l'últim dijous d'agost.